Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 2:15 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera. Som COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Atenció, autònoms, com esteu? Suposo que no gaire bé. Ser autònom doncs porta molts sacrificis de temps, sacrificis econòmics, sacrificis de que no tens un horari. Hi ha moltes, moltes històries. De fet, diferents comunitats doncs, han adoptat el que és, per ajudar els autònoms, el que és la tarifa zero. En aquest cas, i les comparacions sempre són odioses, els nous autònoms, per exemple, a Madrid, encara que hi ha altres comunitats que també han adoptat la tarifa zero, no hauran de pagar tarifa plana de nous autònoms. Adivineu quina autonomia encara no ha entrat en això? Efectivament, nosaltres, Catalunya. Catalunya no està per la feina. I, de fet, és tot el contrari. Els nous autònoms catalans pagaran gairebé 1.000 euros més que els madrilenys, en aquest cas. Si fem la... Insisteixo, no vull fer comparacions perquè sempre són odioses i són agravis comparatius, però és que no pots evitar. Si estem parlant de 1.000 euros, xifres rodones, en funció de quina mena, de quina forma, de quina manera. Clar, estem parlant en aquest cas quan els nostres governants, els nostres polítics parlen dels autònoms, sempre parlen d'una espina dorsal de l'economia, parlen de la base, de l'empleabilitat, parlen de la gran mina de feina, però no sé fins en quin punt donen o ajuden o donen un cop de mà als autònoms quan fa falta i quan ho necessiten, o ho fomenten. En parlarem d'això i en parlarem profundament aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Benvinguts, sóc el José Miguel Cruz i us explico que el temps que ens espera de cara a avui, dilluns, dia 15, aquesta tarda, doncs és núvols. Tenim un dia tèrbol entre núvols, sol, al Pirineu molt ennuvolat i no es descarta una gotellada cap a la vall d'Aran, cap al Pallars, també cap a l'Alt Empordà, tota aquesta zona, al Pirineu molt, molt ennuvolat i alguna gotellada, eh? Res més, a partir d'aquí, res més. De fet, les temperatures seran lleugerament més altes a Ponent i al Ter Sud i semblant o lleugerament més baixa doncs a la resta de Catalunya. Més o menys la qüestió seguirà així. Ens iran passant fronts durant tota aquesta setmana. Poca pluja, molts núvols, poca pluja. De fet, dimecres ens passa un front, sí que esperem alguna pluja cap a Ponent, cap al Pirineu, cap a les Garrigues, cap a aquesta zona, segurament es preveu possiblement alguna gotellada. Però no és una cosa seriosa ni que ens tregui de pobres, conforme a sequera, evidentment. I això sí, a partir de dimecres les temperatures aniran baixant per normalitzar-se el cap de setmana. Però el que s'interessa, aigua, no, ni està ni se l'espera. I com tenim el trànsit? Doncs connectem i preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Bon dia, moltes gràcies. Doncs ara ja parlem de molta més calma en aquesta xarxa viària. Després d'un matí força mogut, amb molt volum de trànsit, amb diverses incidències, també molt a prop de Barcelona. Hi ha hagut aquest tall de l'Avinguda Diagonal a causa d'una manifestació. Ara no, ara ja tenim totes aquestes incidències resoltes. Ha baixat moltíssim el volum de trànsit. I només et comentaré un tram amb retencions encara ara i és a causa d'unes obres. Estem parlant de la Nacional 2, aquí parlem d'uns 4 quilòmetres de retencions entre Malgrat de Mar, Palafolls, bàsicament perquè es dona pas alternatiu en aquest tram de la Nacional 2. Com et deia, sí que hi ha complicacions entre Malgrat de Mar i Palafolls a causa d'aquestes obres. De moment, a la resta de vies, ara mateix parlem de circulació molt més tranquil·la.
Roger, gràcies, que tinguis un bon dia.
Igualment, a reveure.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
cert, els que tallaven la Diagonal de Barcelona són els tècnics superiors sanitaris, que ja sabeu que estan en vaga, i aquí de l'atenció, evidentment, per fer les reclamacions pels seus drets en aquest cas, Parlem dels autònoms. A Catalunya, més de 500.000 de persones és treballador per compte propi, és a dir, autònom. Hi ha agravis comparatius que no sé si espanten, si desmoralitzen, no sé exactament quin adjectiu posar. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, molt bon dia.
Què tal, com està el tema autònoms? Jo he estat autònom durant molts anys,
Sí.
I puc entendre perfectament això. A vegades és patir, i molt.
Sí, a Catalunya hi ha 500.000 d'autònoms, però hi ha una tendència descendent des de l'any 2010. És a dir, se van perdent poc a poc, segons les últimes dades oficials de l'any 2022. Fixa't tu de que hi ha una davallada del 1%, mentre en població assalariada hi ha un augment del 2,7%. Significaria el total d'autònoms a Catalunya el 14% de la població ocupada. I per gèneres, el 63% són homes i la resta, doncs, el 36% serien dones. El que passa que sí que amb les dones hi ha un increment de 3 punts respecte a les últimes xifres oficials. I per què Catalunya per autònoms? Doncs, serien molts els factors, no? I diversos, però un d'ells també és que aquí s'està pagant molt.
Home,
i s'està pagant més que no pas amb altres comunitats. I surt, òbviament, malament el govern de la Generalitat quan la Comunitat de Madrid anuncia, i ja ha posat en activació, els beneficis per als nous autònoms a què la Comunitat de Madrid està subvencionant al 100% la cotització de la Seguretat Social. Què significa, doncs, aquestes paraules amb diners? Serien uns 80 euros la cotització per cada autònom al mes. Això vol dir, doncs, que per un any seria uns 1.000 euros que a l'hora d'iniciar-se un treball, una feina, doncs 1.000 euros són importants. Afectaria un total d'unes 30.000 persones, els beneficiaris de la Comunitat de Madrid, perquè sempre són ajudes cap als nous autònoms, és a dir, cap als que es fiquen en aquest règim de treball propi, no pels que ja tenen, en aquest cas, anys d'antiguitat, i els beneficiaris serien 30.000 persones. La pregunta clara, fàcil, contundent, és per què el govern de la Generalitat no aposta, en aquest cas, per una mesura d'aquest tipus, que no únicament és exclusiva de la Comunitat de Madrid, sinó que també fan altres comunitats espanyoles. Per cert, que el que ha destinat, en aquest cas, a Madrid per aquesta subvenció són 14,7 milions d'euros per ajudar a 30.000 persones amb 1.000 euros a l'any, que tampoc no és una quantitat per un govern que mou milers i milers d'euros tan inversemblant.
De fet, Catalunya perd autònoms, ho explicaves molt bé, les altres comunitats que s'han afegit a aquesta tarifa zero serien Andalusia, Canàries, Extremadura i Galícia, que s'han afegit a Madrid en aquesta situació. Mira, tenim precisament Aura Autònom. Qui millor que un propi autònom ens expliqui les seves carns, aquest agravi comparatiu i la seva situació, no? Es diu David Muñoz i és autònom societari. El tenim al telèfon. David, bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal, Cruz? Com estàs?
Molt bé, encantat de parlar amb tu, David. I no sé, com és la vida de l'autònom a Catalunya?
Bueno, jo crec que la vida de l'autònom a Catalunya, com el resta del territori nacional, vull dir, a Espanya, és una vida d'aixecar-te molt d'hora, de molta feina, de compromís, sense horaris, i estem molt mal vistos en tots els sentits. Mai ens ajuden, només ens fan que pagar, pagar i pagar, i al final l'únic que ens exigeixen és que siguem una columna vertebral important, no?, per aguantar l'economia. I al final ara tenim un greuge comparatiu important entre dues comunitats prou importants espanyoles, quan estan fent molt de mal, perquè al final resulta com si a Madrid poden tindre uns beneficis que els catalans no podem tenir.
I això és curiós. Exacte, què està passant? Perquè si els autònoms a Madrid poden tenir un benefici que aquí a Catalunya o la resta d'Espanya no el tenen, ostres, què fa Madrid? Què no es pot fer a la resta d'Espanya?
Aquí està el tema. Ja sabem tots que hi ha certes mesures i certes parts de govern que estan cedides a les comunitats, com salut social, com educació, etc. En aquest cas, això són partides pressupostàries que les apliquen de manera voluntària a les comunitats autònomes, però les apliquen perquè hi ha una necessitat. No hem d'oblidar que a Madrid hi ha més de 420.000 autònoms i, a més, poden facilitar l'entrada de l'autònom dins del mercat laboral d'una manera molt més directa, i és ajudant durant un o dos anys amb una apertura pressupostària increïble, que jo mai ho havia vist així, i volen ajudar-los per fomentar l'autònom. Aquí, a Catalunya, tu entres a la plana de l'Encat i no veus cap partida pressupostària de fa molts i molts anys pels autònoms. Únicament el que més o menys tots hem tingut després del Covid, evidentment. Una petita i molt passada pel damunt ajuda pels autònoms com han tingut altres persones. Però bueno, això era més una cosa ja de govern central que no pas d'aquí, no? Per tant, l'autònom a Catalunya està mal vist.
Però és curiós que estigui mal vist i que el govern el maltracti... Bueno, maltracti, no sé si seria la paraula, perquè ni el ben tracta ni el maltracta. Senzillament, a vegades, és la sensació de que t'ignora directament, que encara és pitjor, que encara és pitjor. Però sí, pals a les rodes, no? Perquè si vol fomentar l'economia, si vol fomentar l'autònom, és una d'aquestes peces claus per fer-li un cop de mà.
Bueno, jo crec que a Catalunya tenim un problema que no ens hem donat compte, perquè jo crec que al final no és que siguem inculs, sinó que som com burros, no? Que anem caminant per un camí, portem un tapaulls i tot el que ens passi al nostre costat, vull dir, passem a pies juntilles, com diuen, no? Aleshores, no ens estem donant compte que a Catalunya no hi ha beneficis, més que per certs parts de la societat, el qual precisament no han intervingut directament a la nostra economia mai. Simplement, l'únic que fan és dir, bueno, doncs anem a gastar diners, anem a invertir diners allà on més ens interessi. I precisament no és a la societat, no és a les persones que aixequem Catalunya, que és les persones que estem treballant cada dia, que són els autònoms o persones treballadores, ostres, que, com deia al principi, no?, que ens aixequem molt d'hora cada dia. Aquí no hi ha cap tipus de prestació, ajuda per un autònom, una persona que s'aixeca d'hora, que treballa hores i hores i hores, perquè no ens oblidem que l'autònom no té fi. Jo treballo 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. A mi em poden trucar a qualsevol moment, perquè bueno, el meu sector de negoci és d'emergències i urgències, escolta'm, i és el que hi ha. I no per això cobro més que ningú. Val? Al contrari, a més a l'autònom, bueno, hi ha diferents tipus d'autònom, entre mi, jo soc autònom d'aquest societari que li diuen, perquè tinc dues empreses familiars i soc administrador de les meves empreses, escolta'm, pago més del doble que qualsevol. Per què? Per què? Perquè estem administrant unes empreses. Ostres, quin sentit té, no? Però, bueno, en definitiva, el tema que anàvem a l'autònom, aquí a Catalunya, està molt mal vist perquè no se n'està ajudant. Això vol dir que està mal vist.
Entenc. Escolta'm, clar, si parlem de les despeses, quant estan augmentant les despeses?
Mira, l'any passat ja van augmentar bastant les despeses. Aquest any encara no ho sabem, o sigui, perquè una cosa és el que diuen, una cosa és el que venen, no? Aquest any, bueno, un any, ja saps, l'últim dia de mes, hàbil, és el dia que carreguen els autònoms a tots els autònoms, i aquest rebut, doncs, no sé com vindrà, però vindrà fort, i les despeses que tenim són despeses de tot. Nosaltres, quan sortim per la porta, des del primer cafè que prenem, que tot ho prenem i esmorzem, perquè millor ens aixequem molt d'hora pel matí, no podem esmorzar a casa, tot i que pots emportar-te entrepans, tot el que tu vulguis, no? Però aquella despesa del menjar, del desplaçament, el vehicle, el vestit, les assegurances. Nosaltres no necessitem pagar-nos assegurances perquè la Seguretat Social tampoc ens paga, per exemple, una baixa. Només a determinats autònoms i per determinades baixes. Per tant, les despeses que tenim són totes. Per poder viure hem de pagar tot. Aleshores, les despeses són importants. Jo, per exemple, considero que un autònom, això ja hi ha en altres països com Anglaterra o França, no paguen una quota fixa, sinó que paguen realment perquè facturen. I com han fet ara la Comunitat de Madrid? El que han fet és que pagaràs una miqueta, o si no, deixaràs de pagar el primer any, es pot ampliar el segon any, però estem parlant de 200 i escaig, 300 euros mínim que t'estan traient de despesa. Ostres, un autònom 300 euros són molts diners.
I tant. Sí. Doncs, senyor David Muñoz, autònom societari, escolta'm, gràcies per la xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per haver-nos explicat la teva situació. Molt amable.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Doncs ja ho sentiu. Dóna la sensació que els autònoms són els grans oblidats del mercat laboral. Bé, sabeu què passa? Que ara que s'aproven eleccions, els partits polítics és quan començaran a parlar dels autònoms. Ara sí, però només en època d'eleccions. Després, de què hable? Ah, doncs ja ho farem, això. Si cal, ja en farem. Però ja, recordeu això sempre passa en campanyes polítiques. En campanyes d'eleccions es parla de tot el que interessa moltes persones, a molta gent. Bé, anem cap al Centre Mèdic Estètic Estarbene. Home, clar que sí, allà està la doctora Carmen Torrejón. Com estàs, Carmen? Benvinguda, buenos días.
Buenos días. bien, buenos días, muchísimas gracias.
Hoy, ¿a dónde vamos, Carmen?
Mira, vamos un poquito a comentar qué ventajas puede tener una persona que tiene lo que denominamos un sobrepeso crónico recurrente, es decir, personas que están en el sub y baja de peso, ¿no?, continuamente. Sí. 10 kilos, 15 kilos, 18 kilos, y que además, sin darte cuenta, esos kilos remanentes van subiendo cada vez un poquito más, ¿no? Yo en estos casos, cuando veo al paciente en visita informativa, me divierto mucho y me alegra, ¿no?, lo que me cuenta, porque me dice, doctora, yo ya sé lo que tengo que comer. Y es verdad, es decir, el paciente que viene en esa situación es muy consciente de dónde está, es muy consciente que ha hecho muchos intentos normalmente de pérdida de peso, sabe perfectamente qué tipo de alimento, de qué manera prepararlo para conseguir su objetivo, pero te dice al final, pero es que no lo consigo, no puedo conseguirlo, ¿no? Dice, pero además me sorprende una cosa, porque yo no soy una persona que coma muchas grasas, ¿no?, en el sentido de hacer una comida muy elaborada, suelo comer bastante sano, no es que haga mucha actividad física, pero bueno, tampoco estoy parado. Es decir, que te da unos razonamientos de un gran sentido común que resulta que dice, bueno, ¿por qué tengo yo esta tendencia? ¿Por qué voy cogiendo el peso poco a poco? Si esta persona lo que busca es un procedimiento simplemente de dieta o lo que yo llamo los procedimientos milagrosos, es decir, o te van a poner la inyección milagrosa, o te van a dar el sobre milagroso, te van a dar la pastilla que te dice que te van a hacer perder peso, esto normalmente no es así, Cruz, con todos mis respetos. Es decir, aquí estamos hablando de un cuadro subyacente, estamos hablando de unas causas que normalmente, y voy a hablar de síntomas muy en sentido general, suele ser una persona que tiene un sueño superficial, es un sueño que no es reparador, es una persona que se siente irritable, es decir, dice, es que tengo mal humor y todo el mundo me dice que la pago con ellos, es una persona que se siente completamente estresado, como que no fuera, como que no pudiera controlar el tiempo de cada una de las horas, no le da tiempo a finalizar las cosas, es una persona que se levanta ya cansada, es una persona que tiene falta de energía física, es decir, que junto con ese aumento de peso, que además le hace comer casi de manera compulsiva, tiene sobre todo mucha necesidad de comer dulces, ¿no?, farináceo, lo que puede ser el pan, lo que puede ser el chocolate, lo que puede ser la bollería, lo que pueden ser las galletas, y la come casi de manera compulsiva. Pues bien, ahí hay unas causas subyacentes que si no se tratan, no va a conseguir el resultado y sobre todo no va a ser un resultado duradero en el tiempo. Entonces, para hacer eso, tiene que ir a un centro médico, irremediablemente, porque el diagnóstico solo lo podemos hacer los médicos. Es decir, cuando tú vas y un patrón se lo aplicas a todo el mundo, hay personas que le caerá bien el traje y otras personas que no le cae bien, que es lo que suele pasar con estos procedimientos genéricos. Sin embargo, cuando tú haces una historia clínica, haces un montón de preguntas al paciente, investigas y averiguas dónde están esas disfunciones, esas alteraciones que le están haciendo que su comportamiento sea de esa manera y que coma de esa manera, solamente así encontraremos luego y conseguiremos que la persona de verdad llegue donde quiere. Si a esto le unes que nosotros lo que hacemos es quitarle obstáculos del camino, quitarle la mitad del esfuerzo y además hacer, y hoy lo veía con una paciente, un remodelamiento del cuerpo superior a si entrar al quirófano, es por eso, por todos estos factores conjuntos, que los pacientes que vienen a nosotros tienen una gran satisfacción con los resultados que consiguen.
Pues ya lo sabéis, podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene, que está en Vía Augusta 81, ahí tenéis la nueva sede, Vía Augusta 81. Podéis concertar esa primera cita informativa gratuita en el 93-414-3631, 93-414-3631. En la web encontraréis más información, starbene.es, ahí encontraréis todo y además también podéis reservar cita online, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora, un besazo muy grande.
Un abrazo.
Hasta luego, buenos días. Ostres, la cobertura no anava marxant. Aquestes coses sempre em fan patir molt, perquè quan estem en l'era de la comunicació, però, ostres, quan comences allà del 4G, 5G, i resulta que dins de Barcelona no hi ha manera de que hi hagi una cobertura decent. És lamentable, això. Clar, sempre ens passa el mateix amb la cobertura. Perdoneu, és que me da un rampell d'estos perquè és que fa molta ràbia. S'estan venent. No, no, s'estan rient els companys, però és veritat, t'estan venent un 6G, t'estan venent un 5G, t'estan venent una punyetera, el que sigui, escolta, i després, dins de Barcelona, ojo, que en funció de quina antena agafis, no tens cobertura. Va. Va, parlem de coses serioses i parlem de la IA. Parlem de la intel·ligència artificial. Mireu, totes les aplicacions que hi ha ara, que hi ha moltes, per pràcticament tot, generatives, per fer vídeos, per borrar fons, per crear no sé què, per preguntar-li no sé quantos... Tot això que estem veient, que espanta, en funció de com s'utilitzi, s'espanta, és només la punta de l'iceberg de tot el que se'ns tira a sobre. Penseu, d'aquí 5 anys, tot haurà canviat molt en funció de la IA. Aquesta és una pregunta, i sembla que és el que passarà ara. És la bombolla... tot això és una bombolla que fins i tot és exagerada. I sobretot hi ha un punt, ara que encara tenim cueix a l'informe PISA, el desastre de l'informe PISA a Catalunya, sobretot basat en la manca de comprensió lectora, jo per mi és la base... La pregunta que podem fer és com pot canviar la intel·ligència artificial l'educació entrant en les aules? Perquè és una cosa que no podrem canviar, no podrem parar. De seguida en parlarem, perquè és un què molt interessant, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Está buscando un sofá, un colchón, decoración?
Sí, estoy buscando a mi marido. Estábamos aquí en la tienda probando sofás y no sé dónde...
Relajémonos más. En Galerías del Tresillo estamos de rebajas. Rebajas de hasta un 50% en sofás, colchones, decoración y mucho más. Galerías del Tresillo.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. Loresmetal.com.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar y muchas cosas que comentar. Lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Parecía imposible. Bueno, pues se ha conseguido. España será sede del Mundial. Ahora veremos qué ciudades albergan los partidos del Mundial, que van a ser el 60% de 100 y pico partidos, de 104 partidos.
Así escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Myself,
de tecnologia, parlem de l'intel·ligència artificial. Mireu, només estem veient la punta de l'iceberg de tot el que se'ns tira sobre. Tot el món canviarà, és cert. És cert tot això. La velocitat no ho sé, la ètica i la moral entraria també aquí a ser discutida, perquè la tecnologia no és ni bona ni dolenta, no, en el seu inici, sinó va en funció de com s'utilitzi. I aquí és un dels que és. Una de les preocupacions que podríem preguntar és com canviarà l'educació amb la IA a les aules. Com canviarà? Doncs, clar, no tenim una bola de cristal, però sí que podem fer doncs una aproximació del que pot venir. Tenim al telèfon el Juan Francisco Jiménez, que és director del Departament de Comunicació de la Universitat Abat Oliba Ceu. Juan Francisco, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Escolta, amb poca broma, quan parlem d'intel·ligència artificial aplicada a l'educació, perquè no m'imagino per com es pot aplicar, per on es podrien començar?
Vols dir l'alumne com pot utilitzar-la o el professor com pot utilitzar-la?
Bàsicament tot. L'educació genèricament com pot introduir-la, perquè no es podrà esquivar això, no?
No, absolutament no, i ja està present a l'aula i als despatxos dels professors. Ara mateix ens trobem en un moment on estem explorant aquesta situació. És que, clar, és una eina que és incipient. Encara no entenem totes les possibilitats que té. Deies molt bé aquesta qüestió de estem veient la punta de l'iceberg, és així, però és que encara no hem construït el nou paradigma que aquesta tecnologia crearà, sense cap mena de dubte, els pròxims anys. L'educació treballa en molta gran part perquè els nostres alumnes es formin per treballar. Llavors, si les mateixes professions per les que s'estan formant encara no saben com utilitzaran aquesta eina, com les universitats hem de formar els professionals que encara no saben com les utilitzaran. Llavors, estem en un moment incipient, no? Però tractant de respondre a la teva pregunta de com impacta l'educació, sí que tenim certes intuïcions, no? Aquestes intuïcions van molt a prop de que la intel·ligència artificial no està substituint el que seria la capacitat humana, la capacitat crítica, la capacitat de l'anàlisi de tot el que es presenta davant d'un professional. Llavors l'alumne continua tenint la necessitat de saber molt del tema i continua tenint necessitant la capacitat de saber preguntar molt bé a aquestes intel·ligències artificials sobre el tema que vol preguntar, sobre el contingut, el coneixement que vol generar. Llavors està impactant en diferents qüestions. L'alumne ja està utilitzant-la, tractant de respondre les preguntes que el professor està treballant. Jo, per exemple, soc professor del grau de periodisme i amb els alumnes fent pràctiques, tractant de fer notícies assistint-nos amb la intel·ligència artificial, com la intel·ligència artificial pot accelerar el procés de la dinàmica d'una redacció. Pues, totes aquestes qüestions...
Però que no substituïn, no? Perquè una de les pors que hi ha és la substitució, per exemple, a l'hora de fabricar un article periodístic, sí, ja que traies el periodisme, o el fet que ens faci més mandros, no? Més que no utilitzem tot el nostre cervell com s'hauria d'utilitzar. Ser una panda de vagos, bàsicament.
Aquesta, no, i aquesta pregunta està molt ben formulada, perquè precisament és el que l'imaginari col·lectiu del paradigma actual projecta sobre la intel·ligència artificial, perquè encara no s'ha assolit el nou paradigma. I el nou paradigma és un paradigma que entén que la intel·ligència artificial dona unes altres possibilitats. Poso un exemple. Nosaltres ara mateix tenim molt integrat la qüestió de treballar el núvol i de tenir la memòria externa, que diem. Nosaltres tenim moltíssima informació, que anem guardant fotos personals, arxius personals, i els guardem, el que diem, la memòria externa o el núvol, per disposar d'aquesta informació al futur. Llavors, en realitat, nosaltres tenim una memòria externa. Tenim la nostra memòria humana, però tenim una memòria externa que ens guarda també aquesta informació. Ara tindrem, i el nou paradigma camina cap a aquesta direcció, tindrem una intel·ligència, tot i que no és realment intel·ligència, però una intel·ligència externa, és a dir, una capacitat externa que ens ajuda a generar coneixement. Llavors, en aquest sentit, hem d'entendre aquesta qüestió. No ve a substituir aquest punt central tan humà. És veritat que ve a modificar-ho i ve a canviar el paradigma com l'entenem ara. Però jo crec que és un moment per estar oberts a entendre com afectarà i com està afectant a les dinàmiques de cada una de les professions i entendre-ho ràpid per poder participar d'aquest canvi.
Mira, la pregunta que et faré ara sé que segurament no va directament lligada, però inevitablement quan ho mires, sí, ho relaciones, no? Em refereixo als resultats de l'informe PISA,
sí,
i sobretot a la manca o a la baixa comprensió lectora.
Sí.
Clar, inevitablement dius, ostres, és que possiblement el xoc entre l'intel·ligència artificial i que baixin aquestes capacitats, doncs és una incompatibilitat. Dóna la sensació, si no estàs dins del món, que estàs deixant tot en mans de màquines.
Clar, clar. El bon alumne segueix sent bon alumne. Però sí que és veritat que s'ha notat moltíssim que el que era com la classe mitja, podríem parlar, la classe mitja de l'alumne ha baixat. Per què ha baixat? Ha baixat perquè, clarament, la digitalització ha baixat moltíssim la capacitat de concentració dels alumnes.
És a dir, que la digitalització té part de la responsabilitat de tot això.
Absolutament, absolutament. Les pantalles famoses, no? Les pantalles famoses. Jo crec que ens hem abocat tant a aquesta digitalització com l'única via i resposta a les nostres activitats humanes que ens hem oblidat de les humanitats. I les humanitats són fonamentals. Les humanitats és la capacitat de llegir un text i entendre'l no només pel que diu, sinó posicionar-ho en un context cultural. I això sí que ha baixat moltíssim. L'alumne que sap llegir, és a dir, sap repetir les paraules que veu davant, però després no té comprensió del que ha llegit.
Clar,
i
ser crític
és
tot això.
És una condició bàsica per qualsevol activitat humana. I aquí és on ha baixat moltíssim. Mm.
Doncs així ho tenim, veurem com evoluciona tot això. Espero i desitjo que cap a bé i que els caps pensant ho facin molt bé.
Doncs... I que siguin els nostres.
Tant de bo. Juan Francisco Jiménez, director del Departament de Comunicació de la Universitat Abat Oliva-Seu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Un plaer. Adéu.
Doncs sembla que no serà una bombolla. No, ja es veu venir, perquè cada cop hi ha més. Això sí, hi ha algunes intel·ligències artificials que dius... Bueno. D'artificial igual tiene, d'intel·ligència igual poca, però és el que hi ha, només la punta de l'eix, tant de bo ho facin bé, tant de bo. Marc Porto, com estàs?
Bon dia.
Benvinguda. Avui on ens portes?
Avui parlem d'alguna cosa semblant a intel·ligència artificial, però en aquest cas d'una eina que ha permès resoldre crims reals.
Ah, sí? Atenció,
agafant informació dels telèfons mòbils. Sí,
tipo molt... Pegasus, allò que fitxen...
Sí, sí, sí.
Anda.
Sí,
doncs de seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Y hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Clásics con José Luis García. Esta semana, El fotógrafo del pánico, dirigida por Michael Powell. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora en CarGlass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
CarGlass cambia, CarGlass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Halcón Viajes y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una eina que permet recuperar informació de telèfons mòbils, obtenir proves forenses, resoldre crims reals. Això és el que ha creat un projecte en què ha participat l'Institut de Microelectrònica de Barcelona del CSIC, entre d'altres. Marc Porta, explica'ns aquesta meravella.
Doncs així és. La innovació ha fet possible reduir el temps d'anàlisi i obtenir dades que eren inaccessibles amb els mètodes tradicionals, especialment en els dispositius més moderns. Tot plegat ha facilitat els treballs d'anàlisi forense, com dèiem, i la resolució de diversos casos policials que ja estan tancats i que són confidencials. Ens ho ha explicat l'investigador principal del projecte, Salvador Hidalgo.
Segons quines situacions, aquestes feines es podien fer, però exigien molt esforç i molt de temps, que de vegades, sobretot en casos d'electrònica forense, el temps és un dels paràmetres més importants, no? Perquè, per tant, el que ha permès és no només arribar allà on no es podia arribar, sinó arribar una mica més ràpid que es podia arribar abans, no? I amb aquestes tècniques el que facilitem és el poder accedir a informació que està continguda en els telèfons.
A més, el més important assegurar és que els casos reals dels últims temps s'han pogut resoldre ja amb el projecte en viu. En l'últim any, on ja estaven les tècniques desenvolupades, aquestes s'han pogut aplicar i això els ha fet avançar, guanyar més temps i, diuen, estar molt satisfets. Així és com funciona.
A veure, tots tenim avui en dia, o bé a la mà o bé a la butxaca, un telèfon mòbil i aquests telèfons mòbils contenen doncs, gairebé tota la nostra informació, des de les fotografies, les nostres dades bancàries, les nostres notes, l'agenda, gairebé tota la nostra vida està dintre de d'aquest telèfon. I normalment el que fem nosaltres és protegir-lo amb un password, amb un PIN, no? I això és el que facilita o evita que les persones puguin accedir a aquesta informació. Quan nosaltres volem fer el que diuen els dolents, no? Una mica coses que estan fora de la llei, i aquests telèfons cauen en mans de les forces de seguretat, necessiten conèixer aquesta informació. Per intentar poder accedir a aquesta informació, hi ha diferents tècniques, ja siguin externes o internes al telèfon. Externes vol dir que intentem comunicar-nos amb el telèfon i intentar entrar amb ell, i internes és que desmuntem el telèfon i accedim directament a la memòria del telèfon. En aquest cas d'aquest projecte, el que hem fet és intentar desenvolupar tècniques que junten les accions externes, intentar enganyar el telèfon perquè es deixi entrar, amb accions internes, és desmuntar el telèfon i mirar d'accedir-hi a l'interior de la memòria.
En definitiva, un projecte de 4 anys amb una limitació, però de cara al futur, que els telèfons són cada cop millors i, per tant, accedir-hi també serà més difícil. És per això que la seva feina diuen que mai acabarà i que almenys el que sí saben és que gràcies a això ja tenen un fil d'on tirar, a partir d'ara.
Home, evidentment, els telèfons mòbils allà està pràcticament emmagatzemada tota la nostra vida. És a dir, converses, maneres, mails i accés absolutament...
A tot.
Absolutament a tot. Llavors, primer no ens estanya que hi hagi programes com el Pegasus que t'espia, aquest famós programa de Pegasus, com això, que la policia, en cas de que hi hagi un malote, doncs una de les coses que miri sigui potser el telèfon.
La informació del mòbil.
Home,
i clar, el mòbil el tenir cada vegada més seguretat, doncs ho fa més difícil, aquest accés.
Home, que no hi haurà el teu telèfon mòbil? Marc Puerto, que no hi haurà
tampoc
el teu telèfon mòbil?
Tampoc hi ha massa mòbil. Cosa interessant. No massa.
Home, no, ja, no perquè, massa. Perquè tu no ets una malota,
no
però...
Però, bueno, al final contactes, hi ha de tot, i clar... Perda-ho seria un problema.
Sí, veritat, és veritat, sí. O sortir
foto,
de casa
records,
amb un 10%
també
de bateria.
Sí, això també.
Sí. Marc Porta, moltes gràcies.
Gràcies.
Que tinguis un bon dia, gràcies. Doncs ja sabeu que totes les xerrades que hem fet aquí al Herrera en COPE Catalunya les podeu tornar a sentir i escoltar, perdó, a la web de la casa cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara tancarem Herrera, obrirem migdia, i obrirem migdia parlant, atenció, de tirarem del fil del tancament del cinema comèdia, un edifici històric a Barcelona que abans de ser cinema, als 60, era teatre. És a dir, estem parlant d'una llarga història dedicada a la cultura i l'espectacle. I parlarem de models de cinema diferents. Anirem cap a la Terra Alta a parlar amb l'empresa Cinemes Escarceller per veure quin model estan gestionant. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.